Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'acord d'investidura entre el PSOE i Junts estaria molt avançat, però continuen encallats en serrells de la llei d'amnistia. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio el negociador de Sumar interlocutor amb Junts, Jaume Asens. La resta de punts pendents estarien tancats, inclosa la figura del mediador. Aquest matí, Carles Puigdemont està reunit a Bèlgica amb la cúpula de Junts per decidir sobre l'acord d'investidura amb el PSOE. Mentrestant, la direcció d'Esquerra Republicana es reuneix també aquest migdia de forma telemàtica per avalar el seu acord amb els socialistes que preveu la llei d'amnistia i també el traspàs integral de Rodalies. És un acord que s'ha sabut aquest matí que preveu un calendari progressiu per traspassar els diners i les infraestructures de la xarxa ferroviària de l'Estat a Catalunya. El sindicat de maquinistes, CEMAF, ja ha criticat l'acord i ha avançat que hi actuaran en contra i que, si cal, es mobilitzaran. Més de 9.000 palestins han mort en els 27 dies d'ofensiva israeliana, segons l'últim balanç oficial. Entre aquests hi ha els 200 que han perdut la vida en el doble atac al camp de Jabalia, que podria suposar, segons l'ONU, un crim de guerra. A Cisjordània s'agreuja la repressió de l'exèrcit, que ha matat 3 palestins. Les morts provocades per onades de calor i temperatures extremes es multiplicaran en els pròxims anys i la xifra podria ser 30 vegades superior a la que hi ha actualment. És una de les alertes de l'informe anual de l'Organització Meteorològica Mundial centrat en els efectes que el canvi climàtic té per la nostra salut. 7 de cada 10 adolescents ja tenen mòbil abans dels 16 anys, però més de la meitat reconeixen que no hi ha cap norma a casa sobre l'ús de pantalles. Ho diu un estudi conjunt de la UOC i la Universitat de Girona, que situa l'entorn familiar com el més important per ells i, per tant, clau perquè tinguin bones pràctiques. Acord entre la Fiscalia i les defenses en el cas dels 15 acusats d'assetjar la comunitat musulmana de Nou Barris, a Barcelona, i d'atacar la mesquita del carrer Japó entre els anys 2017 i 2018. Cap dels acusats entrarà a la presó, tot i que alguns tenien antecedents. Madonna fa aquest vespre el segon i últim concert a Barcelona. Aquesta nit passada ha actuat al Palau Sant Jordi amb les entrades esgotades i hora i mitja de retard. La reina del pop ha exhibit un espectacle teatral amb música i llums, ple de nostàlgia i picades d'ullet al desaparegut Michael Jackson. Els esports.
Dimarts se sortejarà la nova ronda de la Copa, on només hi haurà el Girona, l'Espanyol i el Terrassa. Ahir els gironins i els agarencs van aconseguir la classificació en superar el Sant Roque de l'Epe per 1-0, per 1-2 i l'Albacete per 1-0, respectivament. Avui juguen els seus partits 4 equips de primera: Granada, Villarreal, València i Alavés. En tenis, els vuitens de final de París-Bercy, avui hi juguen tenistes com Djokovic, Tsitsipas i Zverev. Dimitrov ja ha passat ronda. En futbol sala avui es fa el sorteig de la ronda elite de la Champions en presència del Barça. I a l'Eurocup de Waterpolo avui es juga en Barcelona, Solari Sibèric de Croàcia. Els barcelonins són tercers de grup i els croats cues.
Protecció Civil manté activades les alertes per ventades, fort onatge i mala mar per aquesta borrasca Kiran. El telèfon d'emergència 112 rebutja més d'una quarantena de trucades i els bombers més d'una cinquantena d'avisos. La majoria a les comarques de Girona per arbres i cartells o tendals caiguts. Tot i una pausa en les precipitacions, la pluja dona pas a la neu aquesta tarda al Pirineu amb una cota que anirà baixant als 1.200 metres. És la 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Doncs avui comencem el Catalunya al dia amb els ulls posats de Madrid, a Barcelona i a Bèlgica, aquest matí d'intenses negociacions polítiques que podrien desembocar finalment en un acord per investir Pedro Sánchez, president del govern espanyol. Estarem atents a les novetats que es tanquin durant el programa entre el PSOE i Junts, o bé de l'acord del traspàs integral, tot i que en fases de Rodalia Renfe, acordat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Dit això, us explicarem aquests efectes del temporal Kiran, pel qual Protecció Civil té activades les alertes per fort vent, onatge i mala mar. Les ratxes màximes registrades fins ara de vent han superat els 145 km per hora i els bombers, sobretot el que estan rebent, són trucades per arbres que han caigut o per tendals que també han anat per terra. Anirem a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, on finalment es podrà resoldre el problema de subministrament d'aigua. Fa 2 anys que la porten en camió en cisterna. Doncs bé, al setembre del 2024 tindran llestida la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i l'Espluga rebrà l'aigua de l'Ebre. Unes obres que costaran 1.700.000 euros. Sabrem quin balanç han fet els agents rurals sobre com s'ha comportat la ciutadania aquest estiu als espais naturals del país i constaten que hi ha hagut menys denúncies que l'any passat, un 10% menys. I això, diuen, és gràcies a la presència destacada d'informadors ambientals. I si la política intensa d'avui ens deixa, sentirem com Josep Vallverdú respon preguntes i escolta poemes d'alumnes de l'Escola Alba de Corbins. L'escriptor, ell mateix, ha participat directament en una de les activitats programades en el marc de l'any Vallverdú per celebrar el seu centenari. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Com us deia, aquest acord d'investidura entre el PSOE i Junts estaria molt avançat, però, això sí, continuen encallats en serrells de la llei d'amnistia. Ho ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el negociador de Sumar i interlocutor amb Junts, Jaume Asens.
De moment estem al mateix punt, o sigui, hi ha intercanvi de papers, hi ha voluntat d'arribar a un acord, perquè quan hi ha intercanvi de diferents propostes és perquè hi ha una voluntat d'arribar a un acord. S'està buscant una fórmula que pugui ser de consens, però de moment no s'ha trobat i, per tant, no ens hem mogut d'aquest 5% en el que fa referència a la llei d'amnistia.
La resta de punts pendents en les negociacions estarien tancats, inclosa la figura del mediador. Doncs aquest matí Carles Puigdemont està reunit a Bèlgica amb la cúpula de Junts per decidir precisament sobre l'acord d'investidura amb el PSOE. Entre els participants hi ha el secretari general de la formació, Jordi Turull. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró.
La cúpula de JxCat reunida en un hotel a Brussel·les en els compassos finals de l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. Trobada a porta tancada de Carles Puigdemont amb un grup de dirigents del partit, entre els quals el secretari general Jordi Turull. És el mateix hotel del barri europeu on Puigdemont va fer la conferència a principis de setembre per fixar les condicions de la negociació. Una mica menys de 2 mesos després, ara l'escenari és per ultimar el pacte. Hi ha una sala preparada la mateixa que al setembre amb el mateix rètol de president Carles Puigdemont i amb càmeres a punt, però no hi ha convocatòria oficial de compareixença ni tampoc accés a la sala. Dilluns hi va haver a Brussel·les al Parlament Europeu un altre moment clau de les negociacions amb la reunió de Puigdemont i Turull amb el número 3 del PSOE al despatx de l'eurodiputat. I ara la reunió de la direcció permanent de JxCat avui hauria de servir per accelerar el procés d'aval intern del pacte amb el PSOE dins del partit. En les últimes hores, les negociacions s'han intensificat en la llei d'amnistia amb els últims serrells per tancar.
Doncs mentrestant, Esquerra reuneix aquesta hora la seva direcció de forma telemàtica per validar l'acord amb el PSOE. En aquest cas, al marge de la llei d'amnistia, els republicans han aconseguit, com deia, el traspàs de Rodalies, el traspàs integral. Durant el dia d'avui, els equips negociadors han anat tancant els últims serrells d'aquesta carpeta. Segons fonts d'Esquerra, l'acord porta el títol Culminar el traspàs integral de Rodalies i preveu una cessió en diverses fases dels trens, les vies i el finançament. El mateix president Pere Aragonès ha suspès la seva agenda oficial aquest matí per implicar-se de ple en les últimes converses amb el Partit Socialista, però és un acord sobre el traspàs de Rodalies que alguns, Quim Balaguer, ja han criticat.
Sí, ho ha fet el sindicat de maquinistes CEMAF, que ha avançat que hi actuaran en contra i, si cal, es mobilitzaran. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu secretari general, Diego Martín, ha explicat que temen que l'acord els suposi una retallada de les condicions laborals.
Es que hay una agresión a los derechos laborales de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que movilizarse para saber si es cierto este acuerdo y después para tomar las medidas necesarias para que no afecte o no agrave la situación de esos derechos.
Des del sindicat de maquinistes, que sempre s'ha mostrat contrari al traspàs, asseguren que ara per ara ningú els ha informat oficialment de res sobre aquest acord per traspassar Rodalies a la Generalitat.
Doncs pendents dels moviments, com deia, polítics que hi hagi, pendents també del que passa amb aquesta borrasca Kiran. A Protecció Civil manté activades les alertes per ventades, fort onatge i mala mar, i la prealerta per pluges per aquest temporal. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'una quarantena de trucades i els bombers més d'una cinquantena d'avisos. Carola López, on s'han concentrat aquestes incidències?
Doncs 24 a les comarques de Girona, 9 a les de Lleida i una dotzena de la regió metropolitana sud. La majoria de sortides dels bombers han estat per arbres i cartells o tendals caiguts, però a Lleida la majoria d'avisos han estat per incidències relacionades amb la pluja, com ara esllavissades. Protecció Civil demana no acostar-se als espigons i avisa que poden caure arbres i que es poden desprendre elements de les façanes. El vent bufa amb intensitat arreu. Davant la previsió meteorològica, Rosa Mata, cap de la Unitat Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, ha demanat en declaracions a Catalunya Informació molta precaució a l'hora de posar-se al volant.
Doncs la principal recomanació, per exemple, seria en tot el que suposa la conducció. Es recomana circular amb molta precaució. El propi vent, doncs, a vegades ens deixa el vehicle en una situació inestable, ens costa més de dominar el vehicle, i també, doncs, ens podem trobar que a la pròpia via, doncs, hi hagi branques de plàstics, objectes caiguts.
De fet, assegura que no és gaire bon dia per sortir a passejar.
Doncs vigilar molt amb aquells elements que puguin volar, tendals, roba estesa, branques. Per tant, a casa nostra, doncs, intentar retirar testos, tots aquests elements que poden caure. I al carrer, doncs, recomanaríem, doncs, potser no seria un dia per passejar en parcs i en zones arbrades.
De fet, Protecció Civil alerta del perill de que puguin caure l'ornamentació de Nadal, que en molts municipis ja està instal·lada.
Déu-n'hi-do, aquest vent de llevant provoca mala mar i a les platges de Barcelona desertes i uneix a la bandera vermella. Només alguns grups de surfistes, com passen aquests casos, doncs ho aprofiten per practicar aquest esport. Tenim una unitat mòbil a la platja del Somorrostro, Barcelona, amb el David Mendoza i en Joan García. Com estan les coses? Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Marta. Doncs mira, en aquesta platja, que és a tocar del Port Olímpic, bufa vent fort, entre els 40 o 50 km per hora. Hem de dir que va estones, eh? Ara, per exemple, ha parat una mica, però hi ha moments que sí que arriba sostingut amb alguna ratxa forta que aixeca onades que arriben a superar els 3 metres. Ens n'han parlat, com dèieu, els surfistes, que quan el mar està així, ràpidament consulten l'estat de les aplicacions i s'avisen entre ells. En Pedro és un entusiasta del mar.
Fantástico, está siempre muy bien, todos los días son apropiadísimos. Está un poco revuelto, pero es un día muy, muy agradable. De hecho, ya ves que hay un montón de gente aquí fuera.
I entre aquests que esperen a fora, a la sorra, per entrar, un noi francès, en Charles Jean.
Sí, voy a hacer surf, porque hay buenas condiciones, perfecto hora, porque normalmente no hay hora en Barcelona.
Ja sentíeu el vent de fons, eh? Fora dels surfistes, hem de dir que poca activitat. De lluny, això sí, veiem com algunes onades piquen fort els espigons.
Gràcies, doncs, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I en aquests moments no hi ha afectació als vols, amb sortida o arribada a Barcelona, ni desviacions d'altres aeroports. També hi ha avís d'acumulació de pluja al Pirineu Occidental, especialment a les capçaleres dels rius, on pot augmentar sobtadament el cabal. L'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà tindrà resolt el problema del subministrament d'aigua abans d'un any. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Tarragona finançaran la major part del 1.700.000 euros que val la connexió al Consorci d'Aigües de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
És un anunci aquest molt esperat després d'anys de problemes.
I tant. I és que el municipi porta 2 anys abastint-se amb camions cisterna fent talls puntuals d'aigua. L'acord que s'ha anunciat avui amb l'ACA i la Diputació farà que l'Ajuntament pugui licitar les obres de forma imminent per connectar-se al ramal del Consorci d'Aigües de Tarragona, que arriba ja fins a Montblanc. Espera iniciar els treballs a principis de l'any vinent i acabar-los al setembre. L'alcalde Josep Maria Vidal creu que es tracta de l'obra més important del municipi els últims 50 anys.
És el projecte més important de la història democràtica de l'Espluga Francolí. És el projecte més esperat i és el projecte que realment soluciona un problema real greu, endèmic i que afecta a tota la població espluguina.
Però fins aleshores l'Espluga espera reduir molt els consums d'aigua i seguir fent nous pous i millores a la xarxa per evitar que, si no plou, l'estiu vinent encara hi hagi alguna restricció. Amb tot, Vidal també ha anunciat avui noves tarifes de l'aigua per poder finançar els costos extra que, amb increments que arribaran fins a 4 vegades el preu actual, sobretot per al sector industrial i els consumidors intensius.
El preu de l'aigua anirà variant. Ho fem per trams, accentuant-ho molt més en la part industrial, perquè creiem que són els que poden establir més mesures d'estalvi o es poden autoabastir de manera externa i no penalitzant tant en l'àmbit domèstic.
I és que recordem que aquests últims mesos ha calgut portar-hi fins a 35 camions cisterna diari, sobretot a l'estiu. Ara mateix, la connexió d'un nou pou i la reducció del consum han fet baixar aquesta xifra fins a 10 cisternes cada dia, però es mantenen els talls nocturns. Vidal diu que aviat es connectarà un altre pou i espera que amb la millora de la xarxa d'alguns punts que tenien moltes pèrdues s'acabin les restriccions aquest hivern.
Esperem que sí. Doncs gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Hem arribat a un quart de dues, ara obrim l'àrea de servei. Primer, un cop d'ull a la situació a carreteres i autopistes i també al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, pel que fa a les carreteres, amb algunes complicacions localitzades, hi ha un vehicle avariat a la carretera nacional 260, al terme municipal de Navata, en direcció Besalú. Hi ha tallat l'accés a la població de Navata i hi ha un desviament que està senyalitzat, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També hi ha algunes cues provocades per obres a l'autovia C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud, en direcció Barcelona, a la C-59, a Caldes de Montbui, també a Sant Feliu de Codines, autovia A2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida. I pel que fa a altres retencions, ja se n'estan fent a les rondes de Barcelona. La ronda de dalt, amb cua des de Sarrià fins a Vallcarca, en direcció al Nus de la Trinitat, i la ronda litoral amb lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, direcció Llobregat, també en sentit Trinitat, des de Cantunis fins a Montjuïc, i de Sant Adrià de Besòs fins al Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació de el transport públic, ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors. I escoltem amb atenció què diu la crònica del temps d'en Francesc Mauri.
Pendents de la influència sempre indirecta però notable de la pertorbació Ciarán, situada entre Brest i les Illes Britàniques, molt profunda. De moment ha deixat 92 litres per metre quadrat entre Filià i Capdella, la Vall Fosca, entre 30 i 50 litres a molts observatoris del Pirineu més occidental, i fortes ventades que han fregat ja els 150 km per hora al cim del Montseny i al voltant de 50-70 a molts observatoris. Atenció, precaució amb les fortes ventades aquesta tarda, vespre, nit i de cara a demà a gran part de Catalunya. Temporal marítim també i ruixats de curta durada amb el pas del front a molts indrets, localment amb tempesta. Seran febles, com a màxim moderats. La nevada ha d'anar baixant cap als 1.200 metres i es pot intensificar el Pirineu més occidental entre aquesta tarda nit i de cara a demà. Però demà, fora de la zona occidental del Pirineu, sol i núvols alternant. I atenció al desplomament literal de la temperatura demà divendres, que avui encara es mantindrà elevada, però baixant notablement ja de cara al vespre.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa començaran, com a molt tard, a principis del 2024. Es farà un edifici nou, al costat de l'actual, que estarà acabat en un termini, ens asseguren, de 22 mesos. Anem a Tortosa. Jordi Barrancà.
Bon dia, Marta. En total costarà 45 milions d'euros i aquest termini és la previsió amb què treballen la Generalitat i l'Ajuntament de Tortosa. El nou edifici tindrà 4 plantes i s'assegura que és una inversió històrica i necessària per les Terres de l'Ebre. Albert Salvador és el delegat del govern.
És necessària i és essencial perquè la gent de les Terres de l'Ebre
poder tindre un servei hospitalari en condicions per reduir les llistes d'espera, per tindre més capacitat d'intervencions quirúrgiques.
El nou complex, que estarà connectat amb una passarel·la amb l'actual edifici i que estarà també connectat mitjançant dos ascensors amb el centre de la ciutat, servirà per millorar la qualitat assistencial a la zona, tot i que ara per ara no es pensa en augmentar la plantilla. Per l'Ajuntament és una primera parada per la construcció del nou hospital de referència. Jordi Jordan, alcalde de Tortosa.
Considerem que en matèria d'infraestructures sanitàries a la nostra ciutat no és un punt i un final, sinó que és un punt i seguit del que ha de ser tot el que fa referència a la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre.
I un últim apunt, perquè demà es posa en marxa l'aparcament provisional que s'ha construït en 4 mesos aquí a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i que ha de servir per absorbir la demanda dels pacients acompanyants i també la dels professionals de l'actual hospital.
A Figueres, l'Ajuntament pretén aprofitar el trasllat de l'estació de trens convencionals a Vilafant, on ara passa l'alta velocitat, per poder modificar la zona oest de la ciutat. De fet, el consistori remarca que volen que es deixi de parlar de la Figueres de centre i de la Figueres de la perifèria. Laia Claret, quins canvis estudien fer?
Doncs s'ha creat una comissió per fer aquesta transformació que suposarà el canvi d'estació de tren convencional i el responsable i exalcalde, Joan Armenguer, ho detalla.
El gran objectiu és que la ciutat no estigui d'esquenes a la nova estació, sinó que la miri, donant-li una nova façana per convertir-la en una de les entrades importants de la ciutat de Figueres, amb edificis singulars i amb la reurbanització del carrer Vinyonet.
Jordi Masquef, l'alcalde, detalla que no hi ha marxa enrere en el canvi de lloc de l'estació i per ell serà un abans i un després.
Estem davant d'una oportunitat històrica per al municipi de Figueres. Esperem una inversió aproximada de més de 500 milions d'euros per part de l'Estat. Són oportunitats que passen una vegada i, per tant, com a alcalde estic decidit a aprofitar-les. Això significarà que Figueres i, sobretot, la circulació i les infraestructures canviaran com un mitjó.
A més de la modificació de l'estació, evidentment també hi haurà noves infraestructures ferroviàries d'aquesta línia Barcelona-Portbou. També es crearà una nova sortida de l'AP7 a Figueres Centre, a prop de l'estació, o, per exemple, es desdoblarà el cinturó de Ronda, és a dir, la Nacional 2. Detallen que l'Estat vol licitar el projecte de construcció de la variant ferroviària i de l'estació Figueres-Vilafant alhora i que ho farà com a molt tard el primer trimestre del 2024. La intenció també és que el sud-oest, és a dir, per on passen ara les vies convencionals i a l'estació, la ciutat pugui créixer.
Aquest estiu, els agents rurals han posat 466 denúncies als espais naturals del país, un 10% menys que l'any passat. La reducció, ens diuen, té a veure amb l'increment d'informadors ambientals en espais fluvials de Girona, la Catalunya Central, i els parcs naturals que depenen de la Generalitat. Són unes dades que avui s'han explicat a Vic, on hi tenim la Nati Adell. Nati, quins han estat els problemes més comuns?
Bon dia. Mira, d'incidències hi ha hagut 24.000. Els problemes més comuns són els animals deslligats i aparcant espais no habilitats. Després hi ha celebracions o activitats recreatives al medi natural que poden generar soroll o deixalles, per exemple, una celebració i deixar després tirada tota la decoració al mig del medi. El lloc on hi ha hagut més problemes, més incidències, és la Riera de Merlès, 3.960. La segueixen els aiguamolls de l'Empordà, la Riera Salada i el Parc del Cadí, després el Pirineu i Beget. El director de Medi Natural és Marc Vilaur.
El que no podem negar és que l'actuació que ha fet la Generalitat és una actuació sense precedents i contundent, una actuació que de resposta a una problemàtica que estava creixent però que encara no s'havia convertit en una emergència i, per tant, hem pogut actuar abans de que el foc fos massa gros.
A nivell d'incidències no es pot fer una comparativa amb l'any passat perquè aquest és el primer any que la Generalitat fa aquesta prova pilot ampliant els informadors més enllà de Girona i posant-nos a la Catalunya Central, sumant els que ja tenien els ajuntaments. En aquest sentit, si aquest any ha anat millor que l'estiu passat és gràcies a aquests informadors i també el reforçament de la presència al territori dels agents rurals. Ens ho deia l'inspector en cap, la Josep Antoni Mur.
El resultat d'aquest any representa una lleugera disminució del que podia haver sigut d'altres anys. La funció dels informadors pues fa que hi hagi un major coneixement dels visitants, de la normativa i de les restriccions i de les bones pràctiques que ha de mantenir el visitant per la preservació del territori, i això fa que hi hagi una actitud més responsable.
Els espais més regulats, amb reserva prèvia o pagament d'entrada, com Santa Pau, o amb més presència de cossos de seguretat, com Sant Llorenç de la Muga, el volum de gent s'ha reduït i també les incidències. Veient com funciona, l'objectiu d'Acció Climàtica és ampliar la xifra d'informadors ambientals a tot el territori l'estiu que ve.
6 minuts i arribarem a 2:15. Una quinzena d'acusats han acceptat penes d'entre un any i 2 anys i mig de presó per haver assetjat la comunitat islàmica i atacat la mesquita del carrer Japó a Nou Barris, a Barcelona, fa 5 anys. El pacte amb la Fiscalia ha permès no només rebaixar força les penes de presó, sinó deixar a la meitat la indemnització pels danys a la mesquita. Cap dels condemnats entrarà a la presó. Anem a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Una sentència de conformitat una mica accidentada, oi?
Doncs sí, força accidentada, perquè qualsevol sentència de conformitat requereix que els acusats reconeguin els fets. Un d'ells ho ha fet a contracor.
Solo le estoy preguntando si reconoce los hechos como ciertos.
No.
No lo reconoce.
A regañadientes lo acepto, pero no estoy de acuerdo. A regañadientes lo acepto, pero no estoy de acuerdo.
A ver, ahora no es un... No...
Usted me ha preguntado si estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero acepto la conformatoria.
Un altre ha arribat més de 3 hores tard a la sala de vistes per poder subscriure el pacte. Davant del tribunal ha donat aquesta explicació.
No, porque he estado toda la noche en el hospital por temas asmáticos y no... Y a las 4 me han dado una pastilla para sedarme y por eso no... No escuché el despertador, que me había puesto a las 7, y de ahí ha sido mi retraso. Discúlpeme por eso, tanto a ustedes como a mis compañeros.
Bueno, se aceptan las disculpas.
Finalment, tots han pogut subscriure al pacte. Un dels 15 se l'ha jutjat en rebeldia perquè no s'ha presentat al judici i se'ls suspenen les penes d'entrada a la presó, encara que alguns tinguin antecedents per circumstàncies extraordinàries. Ara bé, tot això està vinculat al fet que facin un curs sobre tractament igualitari i que no delinqueixin en un espai d'entre 3 i 5 anys. També se'ls imposa un ordre d'allunyament de la mesquita durant 5 anys i el tancament de tots els comptes que tenen a les xarxes socials. Els fets van passar entre el 2017 i el 2018. Van penjar cartells a la mesquita dient que no volien musulmans, que eren terroristes, i van llançar des de pintura fins a excrements de gos a la façana d'aquesta mesquita.
Gràcies, Maria Núria. Aquest matí s'ha desplegat un operatiu policial en diversos municipis del Camp de Tarragona per desarticular una organització criminal dedicada a les estafes. En les últimes s'han fet algunes detencions. Clara Chavarría Domingo, què més en sap?
Doncs que l'operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil s'ha activat cap a les 7 del matí i s'han fet 7 entrades, 4 de les quals en domicilis de Tarragona. La resta s'han fet a la capital del Baix Camp, a Reus, a la Riba, a l'Alt Camp i a Coma-ruga, al Baix Penedès, i s'han detingut alguns dels presumptes implicats en la trama. L'objectiu de l'actuació policial és desarticular una banda criminal dedicada a les estafes i als seus presumptes autors se'ls podrien imputar delictes informàtics. Per ara no se saben més detalls sobre el cas perquè la investigació està sota secret d'actuacions.
A Barcelona, Ciutat Vella aprovarà una desena de papereres intel·ligents. Tenen un sistema d'autocompactació que permet multiplicar per 5 els residus que es recullen amb una paperera estàndard, les normals que hi ha ara. Jordi Corbalán, explica'ns com són aquestes papereres i quins avantatges tenen.
Doncs un mecanisme que funciona amb energia solar compacta els residus i fa que les papereres tinguin més capacitat, per tant s'han de buidar menys vegades al dia. El sistema és ideal per a indrets molt concorreguts, com la Rambla o la plaça de la Catedral. Martí Arasans és el responsable de la zona centre del servei de neteja.
El factor de compactació pot estar entre 4 o 5 vegades una paperera normal. I per tant, això té un avantatge que amb menys espai ocupant la via pública podem acumular més volum de residu.
Aquestes papereres intel·ligents també alerten els serveis municipals quan estan plenes.
Nosaltres en qualsevol moment podem saber aquestes papereres si arriben al seu nivell d'emplenament, llavors es poden recollir ràpidament i no és, llavors no es desborden. Van amb una placa solar que alimenta una bateria, per tant, són autònomes a nivell de consum.
Es poden obrir amb una nansa o amb pedal i també tenen un orifici per dipositar-hi borilles. Estan fabricades als Estats Units i tenen una vida útil de 10 anys. Això és clar si no es vandalitzen. De moment aquí se'n provaran una desena, però a Madrid ja en tenen 1.500 d'instal·lades. L'Ajuntament no ha facilitat el cost de cada paperera que s'inclou en la inversió del nou contracte de neteja.
A Lleida, Arrel Sant Ignasi ha convocat aquest migdia un minut de silenci per condemnar l'agressió a un indigent a la matinada de dimarts. L'home continua ingressat a l'UCI, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i els Mossos investiguen si la pallissa va ser arran d'una baralla o una agressió per un delicte d'odi. Se'n busquen els autors, però de moment no hi ha detinguts. I el nostre clic del dia per les imatges d'un gripau comú asiàtic que una família de Barcelona es va trobar a la maleta després de tornar d'un viatge a Tailàndia. Mentre la desfeien, es van adonar del visitant imprevist que els havia acompanyat sense avisar. Els agents rurals ho han publicat a la xarxa X i confirmen que es tracta d'una espècie invasora i adverteixen que, en aquests casos, se'ls ha de trucar immediatament. Ara el gripau és al centre Cram de Masquefa, on hi estan fent proves per detectar possibles malalties emergents que poguessin afectar altres amfibis. El cos d'agents rurals insisteix que si algú detecta mai una espècie no autòctona, no l'ha d'alliberar mai al medi natural, sinó que els ha de trucar amb ells. En punt 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les dones que durant l'embaràs han tingut malalties com la diabetis gestacional, la preeclàmpsia o un part prematur tenen el doble o fins i tot el triple de possibilitats de tenir un infart o un ictus els següents 10 anys. Ho revela un estudi de la Vall d'Hebron, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Són complicacions habituals?
Sí, durant l'embaràs un 10% de les dones tindran diabetis gestacional, gairebé el 8% tindran un part prematur i al voltant del 5% tindran la preeclàmpsia, que és una complicació greu que fa pujar la pressió arterial a la mare i disminueix el flux de sang cap al fetus. Un cop donin a llum, aquestes dones poden tenir un risc força alt de tenir un accident cardiovascular. Vall d'Hebron ha fet un seguiment a 11.000 dones embarassades des del 2010 fins ara. Els resultats els explica Catalunya Informació la doctora Maria Goya, ginecòloga i responsable de l'estudi.
Tenim un acord de 11.000 pacients, de les que en 2.600 que tenien resultats adversos de l'embaràs van tenir el doble de risc d'infart, el triple de risc d'ictus que les dones que no havien tingut aquests problemes. I si això ho miràvem, aquelles dones que havien tingut més d'un, dos o tres problemes, el risc s'incrementava per 7 i per 10. Això és molt.
L'etapa de l'embaràs posa a prova la salut de qualsevol dona i és llavors quan poden aflorar aquestes malalties.
Hi ha canvis de metabòlics i vascular a l'embaràs que poden no tornar enrere i deixar aquesta dona amb un canvi cardiovascular que incrementa el risc. És a dir, que l'entorn, la predisposició genètica i, per suposat, el canvi del cos que ocorreix a l'embaràs. En aquest moment no seran enfermes, però si no les tractem, seran.
Mònica, i què s'ha de fer per evitar-ho?
Doncs durant els 10 anys després de parir cal que des de l'atenció primària es facin controls com analítiques de sang, de la pressió arterial o canvis d'estil de vida per prevenir que acabin tenint aquestes dones un accident cardiovascular. Des de l'Hospital Vall d'Hebron també estan treballant amb el Departament de Salut perquè la història clínica de l'embaràs d'una dona es vinculi directament, automàticament amb la història clínica a l'atenció primària i per tant no es perdi aquesta informació com està passant ara.
7 de cada 10 adolescents ja tenen mòbil abans dels 16 anys i més de la meitat, un 60%, asseguren que a casa no hi ha cap norma sobre l'ús de les pantalles. Així ho conclou un estudi elaborat conjuntament per la UOC i la Universitat de Girona que alerta de la importància del context familiar perquè els més joves tinguin bons referents i evitin pràctiques de risc, Sara Canyete.
Sí, si més de la meitat dels adolescents encastats diuen que a casa seva no hi ha límit sobre l'ús de la pantalla, la resta expliquen que el que tenen són normes de caràcter restrictiu, per exemple, sopar o dinar sense el mòbil a la taula o apagar-lo a partir de certa hora. Per Merche Martín, doctora en psicologia i autora de l'informe, cal una actitud menys autoritària que entengui l'ús de les pantalles com una activitat més dels adolescents perquè així, parlant-ne, els tinguin confiança.
Com a pare potser no tens gens interessant, no? Un videojoc o una xarxa social o que pengin vídeos al TikTok, però si per ell és una via de socialització, és una via de joc o és qualsevol eina que realment és superimportant per la seva vida diària o per socialitzar, doncs és important que mostrem interès, no? Jo penso perquè és com un win-win.
I aquest estudi, Sara, també constata que la majoria utilitzin més d'una pantalla alhora.
Sí, aquí Martín el que alerta és de la necessitat de fer entendre als més joves que pràctiques com estudiar han de ser de dedicació exclusiva.
Resulta que l'atenció focalitzada no la tenim al 100% en una tasca, com pot ser estudiar o fer els deures, sinó que la tenim parcialment dividida en una multiplicitat de tasques. I això ens pot fer, d'alguna manera, que el nostre rendiment no sigui l'òptim i que cometem a vegades errors, no?, per no tenir aquesta atenció completament més centrada.
El nombre de pantalles que trobem en el context familiar també és significatiu. L'estudi constata que com més n'hi ha, més s'utilitzen i que estan molt esteses. Per exemple, més de la meitat dels encastats tenen 2 o 3 ordinadors o 2 o 3 televisors a casa seva.
Déu-n'hi-do, gràcies, Sara. A més coses, els equips d'atenció primària de l'Alt Pirineu i Aran incorporen 7 nous vehicles tot terreny. Es vol assegurar així l'accés segur als nuclis de població remots, especialment quan el temps, la meteorologia, doncs fa que l'accés sigui difícil o perillós. Anem doncs cap a Sort. Pau Rovira, com s'han repartit?
Bon dia. Doncs els 7 vehicles 4x4 s'han assignat al consultori local de Llavorsí, al consultori local d'Esterri d'Àneu, al CAP de la Seu d'Urgell, al CAP del Pont de Suert i al PADES de l'Alta Ribagorça, una distribució que té com a objectiu millorar l'accessibilitat a les àrees de muntanya que sovint es veuen afectades per nevades i gelades que hi dificulten l'accés. Segons la directora de l'equip d'atenció primària del Pallars Sobirà, Dària Mazzuoli, aquesta era una reivindicació molt esperada i explica que la situació aquests últims anys era complicada.
L'hem fet amb cotxes normals, hem demanat que ens posessin rodes de contacte, són gent que vivim i treballem aquí al Pallars Sobirà des de fa molts anys i fa molt de temps que es demana. I ja que hem posat les ambulàncies també 4x4, volíem que nosaltres a primària que anem als domicilis i tal, no? Si ens considerés. El que passa és que primària sempre passa una mica en segon pla, en les urgències.
I per això celebren que es millori l'atenció de les urgències domiciliàries.
Sí, ja que el personal que dirigeix, diu, no sol tenir formació com a conductor professional i menys encara en condicions extremes, i per tant s'havia de prioritzar la seguretat.
O sigui, actualment estem treballant amb 2 metges que són cubans, que la neu pel primer cop l'han vist al Pirineu. Depèn on et trobes, amb carreteres que són pistes i amb neu o gel o gel negre. Demanen coses que tindrien que ser bàsiques, saps? Que no tindríem ni que lluitar-les. I la veritat, estic super feliç. Lo considero un gran logro, perquè jo, lo primer de tot, vull que el meu personal, quan va a treballar, que vagi segur.
Segons Mazzuoli, però, encara faltaria un altre vehicle destinat al CAP de Sort.
El Port de Barcelona ha presentat avui nous espais a la nova Bucana, que està situada al costat de l'Hotel Vela. Es tracta d'un passeig elevat i un edifici que farà les funcions de mirador. Joan, explica'ns-ho.
Doncs mira, noves vistes des d'avui sobre la ciutat de Barcelona, en particular sobre el port de Barcelona, sobre la part del Port Vell, que es poden admirar des d'aquesta rambla elevada i des d'un edifici que fa les funcions de mirador. On està tot això? Doncs a l'espai conegut com la nova Bucana, això és a tocar molt a prop de l'Hotel Vela. Les obres s'han fet en poc temps, la concessionària, que és Marina Vela, hi ha invertit 5 milions, i el cas és que avui s'ha acabat, avui s'ha obert al públic i es poden disfrutar d'aquestes noves vistes que ha qualificat així el president del Port, Lluís Salvador.
Estem fent que Barcelona estigui més prop de la mar, li donem més potencial i més capacitat de visualitzar-se a una ciutat que avui per avui, com bé surt a tots els mitjans de comunicació, té una enorme capacitat d'atracció de talent.
És l'acte que havia de presidir el president de la Generalitat, però que, en virtut de l'actualitat política, doncs
sí,
ha acabat anul·lant.
S'ho ha descavalcat de l'agenda, sí, sí.
Ah, això mateix. I amb això l'acte s'ha fet amb atenció a les persones convidades que havien de venir. Cal dir que tots aquests nous espais venen acompanyats doncs d'una ruta cultural on s'explica la història del que era l'antic Trencaones, amb panells i gravats de textos. Tot plegat, doncs, un nou espai per descobrir.
Gràcies, doncs, Joan García. Adéu-siau.
Bon dia.
I ara us expliquem la polèmica que hi ha a Calafell per un canvi que ha fet l'equip de govern a la norma que regula la participació en els plens en el reglament orgànic municipal. A partir d'ara, els grups de l'oposició tindran una intervenció en lloc de 2 per cada punt. I, a més, no tindran dret de rèplica en l'apartat de precs i preguntes. Uns canvis ja aprovats que la resta de grups creuen que redueixen la lliure expressió en el debat. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I se sap el motiu per fer aquests canvis?
Sabem el que va expressar en el mateix ple el representant del Partit Socialista, partit majoritari, que actualment forma govern amb un regidor de Junts.
Cualquier cosa que quiera preguntar un grupo municipal por medio de su regidor, tiene su turno y le dejamos tiempo para que lo haga en tiempo y forma. Es tiempo más que suficiente. Cuando se hacen las preguntas se les incorpora un decoro y unas filigranas en el sentido de que a veces ni siquiera llegamos a entender qué tipo de preguntas nos han hecho. Se trata de optimizar los tiempos.
I des de l'oposició, queixa general per aquesta decisió. Sentim primer la CUP.
El viatge certament autoritari és evident. I no sé si és per por de que fiscalitzem o si és perquè realment tenim una percepció doncs, absolutament personal de lo que és l'administració. No?
I també el representant de Vox.
Ustedes desde el gobierno no quieren que haya oposición. Esto es un ataque flagrante a los derechos de la oposición. Se dijo que venía Vox a recortar los derechos. No han pasado ni tres meses. Y los que no paran de recortar derechos son ustedes.
En el mateix sentit, el del PP.
No podemos hablar y tampoco replicar. Se terminó el debate. Eso sencillamente se llama amordazar. Amordazar a los que no piensan como ustedes.
També la representant d'Unió i Alternativa Municipal.
Está llegando un punto que modificar el ROM es como algo cotidiano. Cada modificación vemos que van a favor del nuevo gobierno. De esta manera nos están dejando a la oposición sin voz.
I finalment el d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Això és el seu tarannà. No dialogar amb la resta d'equips que estem aquí municipals, que representem més percentatge i més habitants de Calafell que vostè, però vostè tira endavant. Vol silenciar l'oposició, així de clar.
Montse, en aquest ple també es van aprovar augments destacats de taxes i tributs. Quins?
Sí, augment del 100% del transport escolar. Ara les famílies paguen 40 euros cada mes per fill i en passaran a pagar 80. També augmenta l'IBI un 12% i la taxa de recollida de residus un 32%.
I els veïns de Santa Bàrbara, al Montsià, es queixen de les pudors que provenen d'una planta d'assecatge de Sansa, que és un residu de les olives, que hi ha en aquest municipi veí de la Galera. Les males olors arriben al nucli, depenent de com bufa el vent, i coincideixen amb quan la planta doncs, està en funcionament. Jordi, què reclama des del municipi?
L'Ajuntament demana al Departament d'Acció Climàtica que instal·li una estació mòbil per mesurar la qualitat de l'aire. La planta d'assecatge de Sansa, un residu produït aquí mateix amb la collita de l'oliva, es va posar en marxa al municipi de la Galera l'abril del 2022 i des d'aleshores, sempre que funciona i quan bufa vent cap al sud, els veïns de Santa Bàrbara noten les pudors. Se sap que el 90% del que emet la planta és vapor d'aigua, però es vol saber si també hi ha alguna cosa més. Antonio Ollés és l'alcalde del municipi.
Per això ara hem tornat a demanar al Departament d'Acció Climàtica que nos tornen a enviar la mateixa unitat mòbil i la col·locaríem al mateix lloc per a recollir dades ara que la planta d'assecatge de Sansa estarà en funcionament. I llavors podrem comparar la qualitat de l'aire de fa un any en la qualitat de l'aire ara. 90% és vapor d'aigua, no? Això ja se sap, però hi ha algo més i ese algo més és el que voldríem saber.
Els veïns que denuncien que hi ha més casos de males olors van en la mateixa línia i també acusen l'empresa de falta de transparència. Josep Roig és membre de l'Associació Medioambiental de Veïns de Santa Bàrbara.
Que no pot anar amagant els resultats de l'analítica oficial que es va fer dels fums que surten de la seva ximenea, no? Clar, això et fa sospitar que si no hi ha transparència és perquè, quan no hi ha transparència és perquè es vol ocultar alguna cosa, no?
Ja es va fer una primera anàlisi, va ser fa 9 mesos al febrer, com la planta estava aturada, els resultats van sortir del tot normals. Hem parlat també amb l'empresa Fons de Biosansa, que et surt asseguren a Catalunya Informació que s'estan prenent les mesures per reduir l'impacte de les pudors, però remarquen tot necessita el seu temps.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 2. Als 100 anys, l'escriptor Josep Vallverdú continua amb l'agenda ben activa i avui s'ha desplaçat fins a l'escola Alba de Lleida, on ha respost les preguntes dels alumnes de 5è de primària, nenes i nens que també li han presentat les seves pròpies creacions poètiques. Estela Ossoms, bon dia.
Bon dia, Marta.
La visita a aquesta escola ha estat especialment emotiva per a Vallverdú.
Sí, i té un vincle especial perquè l'escola Alba la va fundar entre Lleida i Corbins, la que va ser la seva primera esposa, la mestra i pedagoga Isabel Arquer. Ell mateix ho recordava.
Qualsevol escola és interessant d'anar-hi per saber com són els alumnes, per veure què tenen de comú denominador i què tenen de particular. Doncs, en aquesta escola, especialment perquè l'Alba, que va fundar la meva muller, al qual jo havia vingut assíduament.
Aquesta és una activitat organitzada en el marc de l'any Vallverdú per acostar la figura de l'escriptor a les escoles amb motiu del seu centenari. Normalment es fa amb material enregistrat, però en el cas de l'Escola Alba, Josep Vallverdú ha volgut anar-hi en persona. Ha explicat anècdotes i també els motius que l'han portat a dedicar-se a la literatura i els infants, com la Noemi Badia, no han deixat passar l'oportunitat de recitar-li poemes escrits per ells mateixos.
És molt emocionant perquè m'ha semblat estrany que hagués arribat ja als 100 anys i també pues, molt emocionant que haver conegut algun escriptor famós que mai havia, bueno, no havia vist. I també molt contenta que m'hagin elegit a mi com a també representant de la classe. M'he passat molt bé i ha estat molt una experiència que mai oblidaré.
I a jutjar per la valoració de l'expert, la majoria han obtingut prou bona nota.
Doncs déu-n'hi-do, alguns sí, perquè no els he pogut llegir tots, els he sentit tots i després, en el moment que me'ls han ensenyat, he pogut llegir uns quants i n'hi ha de ben inspirats, realment. I van per bon camí, aquesta canalla.
Tot plegat per motivar els alumnes a llegir, a escriure i a tenir cura de la llengua seguint el model d'un creador infatigable.
Admirable, el senyor Vallverdú. A l'església de Sant Llorenç de Lleida, un dels monuments més emblemàtics de la ciutat, torna a lluir amb tota la seva esplendor després dels treballs de restauració que s'hi han fet. El temple, del segle XII, ha estat catedral dos cops i és l'únic edifici medieval que continua complint les seves funcions litúrgiques. Unitat Mòbil a Lleida amb el Ramon Dalmau i el Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quins treballs s'hi han fet?
Doncs les actuacions s'han centrat a consolidar elements estructurals del temple, restaurar-hi parts de les façanes i reconstruir l'escala del campanar. Sentim Marta Torres, una de les arquitectes del projecte.
S'ha actuat en tots els paraments de pedra que estaven bastant... Hi havia tema de brutícia, disgregació, algunes esquerdes en algunes pedres. Llavors s'ha fet tota una neteja, un rejuntat i un cosit de les peces que poguessin tenir risc de caure.
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que ha visitat aquest migdia els treballs que s'han fet al temple, destaca el valor patrimonial i social de Sant Llorenç.
Sant Llorenç és un dels símbols més emblemàtics de la ciutat de Lleida, una icona de gran valor arquitectònic i històric, la qual cosa ja és prou important. Però Sant Llorenç també és alhora un espai de trobada, una fita que té un impacte urbà per la seva ubicació i social, clau entre els veïns i els visitants de la ciutat.
Estem parlant d'un dels monuments, Pere Joan, més emblemàtics de la ciutat de Lleida.
Exacte, sí, Sant Llorenç és, juntament amb la Seu Vella, el temple amb més història de Lleida. És una església romànica del segle XII. L'interior guarda un dels conjunts escultòrics més importants a Catalunya, amb retaules de pedra del segle XIV. Ha estat catedral de Lleida en dues ocasions i és l'únic edifici medieval que continua complint les seves funcions litúrgiques. Les obres han tingut un cost d'1 milió d'euros.
Gràcies, Pere Joan. Ben a prop del monestir de Sant Pere de Rodes, a l'Alt Empordà, hi havia el poblat medieval de Santa Creu de Rodes, abandonat al segle XV. Les últimes excavacions han posat al descobert les restes de tres cases de grans dimensions. Juntament amb tot el que s'hi ha trobat els últims anys i fins i tot amb la documentació del monestir, reprodueixen l'estructura de les societats feudals de l'època. La pregunta és, Fèlix Martín, què se'n farà ara d'aquestes restes?
Doncs l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha decidit museïtzar-lo i fer servir la realitat virtual per imaginar i reconstruir com era l'espai d'aquest poble perquè sigui encara més atractiu per als visitants, segons ha explicat l'arqueòloga Anna Maria Puig.
Però el que és el sector del poble, crec que en aquests moments ja pràcticament el tenim enllestit, que ens permet sentar les bases per començar a pensar en un projecte de museïtzació del lloc.
I les tres cases que han trobat són habitatges d'almenys dues plantes, la de baix segurament pel bestiar d'entre els segles XIII i XIV, que estaven a la zona d'extramurs. La documentació de l'època més permet saber de qui era cada habitatge, amb noms i cognoms, què s'hi feia i quins tributs havia de pagar al monestir de Sant Pere, el seu senyor feudal. La historiadora Sònia Mas Martí destaca que això completa una fotografia molt precisa del que era precisament un poble feudal.
Aquest fet és un fet excepcional. No hi ha gaires jaciments que tinguin aquesta sort de poder contrastar les feines arqueològiques amb la documentació. I en el cas d'aquesta campanya última, doncs aquestes cases podem saber de qui eren, almenys entre 1420 i 1429, que és l'època en la qual hem estudiat el Capbreu com una declaració de la renda medieval, no? Que tots els pagesos, totes les persones propietàries que declaraven en el senyor feudal, que era el monestir, doncs a les seves propietats.
Les excavacions a Santa Creu de Rodes no s'han acabat i continuaran les pròximes setmanes.
Per primera vegada, les dones ocupen la meitat dels alts càrrecs de la Generalitat. Es compleix amb la Llei d'Igualtat, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, però a l'altra cara de la moneda, les dones són les que pateixen més precarietat en els llocs de base al sector públic, Mireia Salà.
L'estudi indica que les dones ocupen ja el 50% dels alts càrrecs i llocs directius de la Generalitat, quan fa 3 anys només n'ocupaven el 40%. La millora en les xifres de paritat, però, té a veure amb que s'han suprimit més de 700 càrrecs que estaven ocupats per homes, segons Carme Poveda, una de les autores de l'estudi.
Resultat de que ha baixat la participació masculina perquè eren places que potser ara ja no hi són, ha augmentat en 10 punts i hi ha més dones que fa 3 anys. I molts menys homes.
L'estudi reclama quotes tant al sector públic com al privat per trencar el sostre de vidre. Anna Mercader és directora de l'Observatori Dona i Empresa de la Cambra de Comerç.
Doncs resulta que hi ha una percepció dels que manen i del poder patriarcal i dels empresaris de que les dones arribarà un moment a que quan tinguin fills o reduiran la jornada o demanaran excedència o demanaran buits per anar a portar els nens a les escoles, etc, etc, etc. Amb la qual cosa diuen no cal invertir en elles.
Les dones també pateixen més la precarietat laboral en els llocs públics. 7 de cada 10 interins i personal laboral són dones.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Dagoll Llegom acabarà sense estar-se de res els seus 50 anys de trajectòria. L'estiu de l'any que ve faran un concert antològic per acomiadar-se. I aquest novembre es posarà en marxa ja la convocatòria de càsting del nou muntatge del seu musical de més èxit, que és aquest que sentiu, Maricel Inconfusible. Tot plegat ho ha avançat Anna Rosa Sisquella al programa La vida és un musical de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
Sí, el vaixell pirata de Maricel tornarà a inflar les veles el setembre del 2024. Serà la quarta i última reestrena de l'espectacle que es va estrenar el 1980. 88 i que en total han vist més d'un milió de persones. El càsting s'obrirà els pròxims dies a través de la web de la companyia i al febrer es farà la selecció definitiva. Un càsting on Sisquella vol que hi hagi actors d'origen africà.
És molt important per nosaltres que també es presenti gent que siguin d'ètnies diferents, tant de marroquís com sirians, africans, que ens agradaria incorporar, que evidentment no ho farem perquè sí, és a dir, ho farem perquè hi hagi gent que estigui preparada per fer els papers.
I com deies, també ha revelat que l'estiu faran una gran gala per dir adéu.
Farem el juliol, per celebrar l'inici del 50 aniversari de la companyia, una gala al Teatre Grec, que serà un...
Els grans èxits de Dagoll Llegom.
Jo espero que moltes de les persones que han treballat amb nosaltres hi siguin. Perquè això sí que serà un comiat.
I atenció, perquè les entrades pel nou Maricel es posaran a la venda per Nadal.
Avui comença la 12a edició del MOS Festival a Vilafranca del Penedès. 47 obres de 13 països diferents competiran per emportar-se els premis concedits per un jurat format per experts en el món del vi i del cinema. Aquest any el país convidat és Itàlia i es podran fer tastos de vi i gastronomia d'aquest país. Montse, què veuran els espectadors que s'acostin al festival a partir d'aquest vespre?
Moltíssimes coses perquè el programa és extens. Hi ha diferents seccions, les dues de competició, el Collita pels llargmetratges i el Brot pels curtmetratges. Hi ha propostes molt variades, però per posar-te alguns exemples, experiències concretes de com es fa el vi natural amb la mínima intervenció possible o el vi amb sensibilitat biodinàmica. També les noves generacions emergents del vi, experiències a l'entorn del vi, al Japó, Austràlia, Zimbabue o països en guerra, com explica el director del festival, Xavier Fornos.
Una pel·lícula rodada per Roman Zahak, un documental sobre la vinya i el vi d'Ucraïna, a mig fer, doncs, va esclatar la guerra i va reconduir aquest documental explicant quina era la manera de defensar el camp, sobretot, no? El camp, l'agricultura, la vinya, en un moment de conflicte bèl·lic inesperat. I, per altra banda, Holy Wine, una pel·lícula crítica amb els vins kosher israelis, parla d'uns cellers que estan a l'avançada i que expliquen, d'alguna manera, que la pressió social més integrista, si se'n permet, dels sectors més ortodoxos, hebraics, doncs, obliga a la producció d'aquest vi kosher, potser de menys qualitat.
Però no tot és vi. A la secció Gran Reserva hi haurà preestrenes de la temporada d'àmbit general, com Anatomia d'una caïda, La Chimera, Un amor o Fuego Lento. També una aproximació al cinema italià. Hi haurà el Premi Honorífic per l'actriu Nora Navas i avui la inauguració amb el primer passi a Catalunya de la pel·lícula El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font.
I la pel·lícula Mediterranean Fever del cineasta de la cineasta palestina Maha Haj inaugura avui la mostra de cinema àrab i mediterrani a la Filmoteca de Catalunya. El film, premiat a Canes, se centra en temes com les contradiccions sociopolítiques que genera, més actual no pot ser, ser palestí i viure a Haifa, a Israel. La 17a edició del certamen se celebra des d'avui fins al dia 12 d'aquest mes, Montse Pujol.
Per primera vegada, la mostra serà competitiva amb l'entrega de 3 guardons, previ al millor llargmetratge de ficció, el millor documental i el Premi del Públic. Es programaran a la Filmoteca 13 llargmetratges i un programa de curtmetratges de Síria, Palestina, el Líban, el Iemen i el Sudan. Algunes de les temàtiques que tracten aquestes pel·lícules que es podran veure són l'avortament, la prostitució o el pes de la memòria. De cara a la clausura, el Festival Barceloní, l'Alternativa i la mateixa Filmoteca han col·laborat per una projecció especial de la pel·lícula It Must Be Heaven, l'última pel·lícula del director palestí Elias Suleiman. La cinta va ser premiada estrenada també al Festival de Cannes del 2019 i encara no s'ha pogut veure en sales de l'Estat.
Gràcies, Montse. I encara abans dels esports afegirem que a Lleida han detingut dos homes a qui van enxampar en un control rutinari transportant 162 quilos d'angules vives. No van poder acreditar d'on procedien els peixos ni quina destinació tenien, però es calcula que el preu d'un quilo d'angules vives és d'uns 1.000 euros, així que feu números.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Dimarts, els dos equips barcelonins que jugaran la següent ronda de la Copa sabran els seus rivals. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Són l'Espanyol i el Terrassa, els dos únics que aquesta setmana han jugat i superat les seves eliminatòries. El Terrassa va donar la sorpresa ahir en derrotar per 1-0 l'Albacete, que juga dues categories per sobre. Xus Trujillo, entrenador.
Para mí la percepción es la misma. Creo que el equipo apenas sufrió, creo que apenas nos generaron ocasiones de gol. Recuerdo solo una parada de mérito de Marcos y viene, nos cogen desordenados porque viene de ellos salvaron una ocasión en la línea de gol muy clara y creo que sufrimos poco, creo que sufrimos poco. Creo que teníamos el partido bastante bien estudiado y por ahí creo que los futbolistas lo interpretaron de manera magnífica.
John Nesken, jugador de l'equip, ja pensa en la següent eliminatòria i amb ambició.
Que vingui un primera o que vingui, sí, la veritat. Ara mateix el més important doncs, és l'ambient que hi ha hagut avui, l'afició que ha estat molt entregada i hem viscut un partit doncs, molt maco i amb moltes emocions i si ha de venir un coco, un gran, doncs millor que millor.
La d'ahir, però, va ser una mala jornada per la majoria d'equips barcelonins que jugaven les seves eliminatòries de Copa. El Rubí, l'Europa, el Manresa i el Badalona Futur van quedar eliminats. Els resultats van ser aquests. Badalona Futur 0, Cádiz 0, amb eliminació catalana als penals. Europa 0, Elx 2, Manresa 1, Oviedo 2 i Rubí 1, Atlètic de Bilbao 2. Sentim el jugador del Rubí, Àlex Ruiz.
Un somni, no tinc paraules. La veritat que ha sigut un partidàs, hem competit fins al final, ho hem intentat. Som molt bons, hem corregut molt i estic molt content per l'equip i per tothom perquè hem fet un partidàs.
També el tècnic de l'Europa, Ramon Gatell, estava satisfet de la feina de l'equip, tot i l'eliminació.
Estem contents per com ha anat el partit o com hem estat. Sí que és veritat que en el moment, no, sobretot de la segona part, hem tingut 20-25 minuts on hem tingut moltes ocasions. No hi ha hagut encert i ells, pues, en una contra ens han sentenciat. Una pena perquè crec que hem merescut un millor resultat.
Cap equip de primera ha caigut eliminat. De moment s'han classificat per la següent ronda el Sevilla, el Rayo, el Celta, el Mallorca, la Real Societat, el Betis i el Getafe. Betis i Getafe, per cert, amb resultats d'autèntic escàndol. Una 12-0-12 sobre el Tardienta i l'Hernán Cortés, respectivament.
Pobres. L'Espanyol, amb la feina ja feta a la Copa, pensa ja en el partit de Lliga de demà a casa contra l'Eibar.
Joan García, porter de l'equip.
Estàvem centrats després del partit de Lliga en aquest partit de Copa per passar-lo, perquè al final és una competició que tenim molta il·lusió. Però, evidentment, hem posat una mica a la Lliga que el divendres tenim un partit importantíssim a casa i segur que anirà bé.
García va jugar el partit de Copa amb el camp del Mensajero i n'estava molt satisfet.
He treballat igual sabent que jugaré el cap de setmana o que no jugaré i al final, doncs, si tenim l'oportunitat de participar en aquests partits, doncs jo preparat i content.
En futbol sala, ara a les dues, es fa el sorteig de la ronda elit de la Champions en presència del Barça, que sabrà els seus rivals. I en les Corts, Ubae s'ha classificat per la final a 8 de la Copa de la Reina per primera vegada a la història. Laia Rojo és la segona capitana de l'equip.
És una experiència que ens feia molta il·lusió viure, perquè la majoria de nosaltres no hem estat mai a una fase final d'aquestes i res, molt contentes de poder ser en la fase final de la Copa de la Reina. La primera temporada que estem a primera i és una manera també més de començar molt bé aquest inici de temporada.
En handbol, un resultat de la Lliga Femenina corresponent a la jornada 9.
És la derrota del Granollers a casa contra l'Elx, 28-33. Robert Cuesta, entrenador de les Vallesanes.
L'equip ho ha deixat tota la pista, no? Al final crec que és molta diferència pel partit que ha fet l'equip, però Nicole Morales crec que ha estat molt bé, que ha tret situacions d'un contra ella i ha estat molt bé, i aquí hi ha gran part de la diferència del partit, crec jo.
Encara en vol, Valero Rivera ha deixat de ser el seleccionador de Qatar després de 10 anys. El detonant de la seva marxa ha estat que la selecció qatariana no s'hagi classificat pels Jocs de París l'any que ve.
I a l'Eurocup de Waterpolo, avui el Barceloneta té partit.
El Barcelona té partit, juga contra el Solaris Sivenik de Croàcia. És un partit corresponent a la tercera jornada de la fase de grups, en què els barcelonins són tercers i els croats quests. Ahir, derrota del Sabadell a la quarta jornada de la Champions. Els ballesans van caure per la mínima a la piscina del Brescia per 11-10 i ara queden tercers de grup. Quim Colet n'és l'entrenador.
Sí que l'Edu està amb 2 metres, però bueno, no intervé la jugada, etc. Normalment m'hagués agradat si això hagués sigut al contrari, si ho haguessin pitat, m'hagués agradat veure-ho, però bueno, la realitat és aquesta.
No t'ho pots perdre.
L'estil és intentar una mica portar-lo de l'alta flipamenta de portes en fora.
I avui que Madonna fa el segon concert de Palau Sant Jordi a uns preus, per cert, desorbitats, us recomanem que feu una ullada als monologuistes que participen a la primera edició del Cruïlla Comèdia al barri del Poblenou de Barcelona, com aquest que sentim ara mateix, que és en Marc Serrats. Fins diumenge, un festival de stand-up en català amb la participació d'humoristes consolidats i d'altres de més novells. Aquest vespre, al Casino de l'Aliança, Marc Serrats acomiadarà el seu primer espectacle Alta Flipamenta amb Godoy García de taloner. Els altres noms són Joel Díaz, Oye Sherman, Òscar Andreu, Judit Martín i Manel Vidal, entre d'altres. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.